Ràdio Estel.
El president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, ha assegurat aquesta tarda des de la seu del Partit Popular de Catalunya que no estarà mai d'acord que es permeti un finançament singular per Catalunya. Justament la presidenta del Partit Popular català, Alicia Sánchez Camacho, defensa un model de finançament que, sense sortir de la LOFCA, sigui singular pels catalans. El president de Madrid ha admès que no ha vist el document de proposta de finançament que fa el PP de Catalunya, però ha intentat salvar la situació en assegurar que, més enllà del nom, l'important és que no defensa un model al marge del règim comú. González ha insistit, però, que l'actual model de finançament és injust i no satisfà ningú perquè, diu, el va signar unilateralment Zapatero amb el tripartit. En la reunió que ha mantingut aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Artur Mas, González ha defensat que les dues comunitats facin un front comú per defensar un model de finançament basat en la solidaritat però amb garanties d'equilibri. Tot i que el que se li ha escapat a Ignacio González és que cada dia que passa s'assimilen més els conceptes catalanisme amb independència. Tot això gràcies a actes com el d'ahir, la destitució del fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, per opinar sobre la consulta sobiranista catalana. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui al 7:45 connectarem en directe amb l'enviat especial de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, Samuel Gutiérrez, que ja ha arribat al Vaticà. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i també, com no, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, què m'expliques?
Ai, mira, jo estic molt preocupada perquè han trobat uns pastissets d'IKEA que estaven una mica contaminats, eh? Ara sí, fa uns dies eren les mandonguilles i després les salxitxes. Ara resulta que els pastissets tampoc no podrem menjar.
I els pastissets també els vas provar, Sara?
No, jo els pastissets no.
Tot i així han dit que la gent que hagi menjat aquests pastissets només era una partida que es va enviar,
sí,
però que no són saludables, eh?
Sí, de totes maneres, són 2 tonelades, eh, Mercè? Per tant, els haguéssim pogut provar.
Bueno, vinga.
Avui és actualitat.
Doncs avui, com ja us avançava, més actualitat, el Samuel Gutiérrez, ell és periodista i enviat especial de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel al Vaticà.
Doncs el Samuel, Sara, ens donarà l'última hora de tot el que està passant a la Ciutat Eterna en la preparació del proper conclave que ha d'escollir el successor de Benet XVI. Però abans, la Sara ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
La cúpula política i militar de Veneçuela continua reunida a hores d'ara d'urgència al Palau Presidencial de Caracas. La trobada arriba hores després de l'anunci oficial que la salut d'Hugo Chávez ha empitjorat notablement. La reunió està encapçalada pel vicepresident Nicolás Maduro, acompanyat també dels ministres, dels governadors afins al govern i de l'alt comandament militar. Recordem que Chávez va tornar fa 2 setmanes a Caracas després de 2 mesos de convalescència a Cuba, on el van operar d'un càncer. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, ha iniciat ja el procés per destituir el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, per una pèrdua de confiança, segons ha dit ell mateix. La decisió arriba, recordem, després que Rodríguez Sol va defensar l'opció de consultar els catalans dins de la legalitat sobre el dret a decidir de Catalunya. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha dit que les mesures que ha pres Espanya en matèria d'imposició indirecta amb la pujada de l'IVA són suficients i descarta, per tant, apujar l'impost de la gasolina. De Guindos ha respost així a les recomanacions que ha fet la Comissió Europea a Espanya, que ha dit que l'Estat espanyol encara podria limitar més l'aplicació dels tipus reduïts de l'IVA i també augmentar els impostos medioambientals. Com avançava amb nou escàndol alimentari a la multinacional sueca IKEA, les autoritats sanitàries xineses han destruït 2 tonelades de pastissos de xocolata d'IKEA després de detectar que contenien traces amb bactèries fecals. IKEA ja ha anunciat que retira aquest producte de les seves botigues a 23 països i ha assegurat que no existeix cap risc per la salut associat al consum d'aquests productes perquè no s'hi han detectat bacteris patògens. Els trens d'alta velocitat Barcelona-París estrenaran el pròxim 28 d'abril. Hi haurà dos combois cada dia d'anada i tornada i un reforç al cap de setmana. Més endavant, el 7 de juliol, entraran també en servei dos aves diaris més d'anada i tornada entre Barcelona i Marsella. I també ho farà un tren d'alta velocitat cada dia d'anada i tornada entre Barcelona i Lió. Els primers resultats provisionals de les eleccions presidencials d'ahir a Kènia situen en primer lloc el viceprimer ministre Uhuru Kenyatta davant de l'altre candidat millor situat, el primer ministre Raila Odinga. Tot i no obstant, encara aquests resultats no són definitius, hi ha gran preocupació per si guanya Kenyatta, acusat de crims de guerra pel Tribunal Penal Internacional. En esports, el Madrid té avui el gran repte de la temporada, superar l'eliminatòria de vuitens de la Champions contra el Manchester United a Old Trafford.
Set i 36 minuts. Inspecció de Treball d'Andorra ha constatat un augment del 23,4% dels expedients sancionadors durant l'any 2012. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Així apareix publicat a la síntesi d'activitats realitzades durant l'any passat. El document constata un total de 872 inspeccions i actuacions amb aixecament d'acte, 728 de les quals relacionades amb les condicions generals i 144 amb aspectes de seguretat. El nombre total d'expedients sancionadors incoats ha estat de 158, un 23,4% més respecte als 128 expedients del 2011. Així s'ha arribat a la xifra de 423.092 euros. El sector on es van registrar més expedients sancionadors va ser el de l'hostaleria, amb 57 casos, seguit per la indústria, 28 casos, i el sector serveis, 22 casos.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat, repassant tot seguit la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs demà dia variat amb sol i pluges. El sol es veurà estones al sud i oest, però sempre amb la presència d'alguns núvols. El vent només bufarà fort de llevant al nord del Rosselló. A Catalunya el vent serà molt fluix, amb predomini del Garbí. Les temperatures matinals baixaran sobretot a l'oest del país. En canvi, les màximes podran guanyar algun grau per la presència més gran de sol. Dijous el temps serà tranquil i assolellat fins al migdia i ja a la tarda arribarà una altra pertorbació que deixarà pluges sobretot a l'oest del país. Les temperatures aniran pujant i de cara a divendres, dia de sol amb pocs núvols i algun ruixat, això sí, a final del dia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els governants, que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, han de tenir present que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home, la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem l'abat de Poblet, Josep Alegre, que ens parlarà del moment que viu l'Església a l'espera d'un nou papa. A la tertúlia ens acompanyaran Josep Rull, Celestino Corbacho i Ramon de Veciana. A les 9, setè i últim capítol de l'especial Els 7 dons de Benet XVI, dedicat a la seva renúncia. Ens acompanyarà el delegat diocesà de Patrimoni Artístic de Barcelona, Josep Martí Bonet. També tindrem la reflexió del bisbe Sebastià Taltavull i la secció de família, així com l'espai musical La vida en solfa. Tot això i més aquest dimarts de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Desperta.
Raimon canta les cançons de la Roda del Temps a Ràdio Estel, en motiu de la celebració del centenari del naixement de Salvador Espriu, diumenge 10 de març a les 9 del vespre, les 12 cançons de la Roda del Temps, una de les obres més sòlides de Raimon. No us ho perdeu, diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Car tot en un moment.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. La informació del dia, el 2 de 8.
No s'ha pres cap decisió sobre la data de l'inici del conclave durant el segon dia de congregacions generals. Aquest matí ha tingut lloc la tercera congregació general, concretament, del Col·legi Cardenalici, i han participat 148 cardenals, dels quals 110 són electors. Un dels dos cardenals electors que s'han afegit a aquesta tercera congregació general ha estat l'arcabisbe de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Encara falten, per això, 5 cardenals electors que arribin aquests dies a Roma per completar els 115 previstos. Fa uns dies us recomanàvem, als oients de Ràdio Estel, que us quedéssiu amb una veu, amb la veu de Samuel Gutiérrez. Ell ens informarà a partir d'avui de totes les novetats que sorgeixin al voltant de l'elecció del nou papa i ho farà des del Vaticà, en directe. Samuel Gutiérrez, enviat especial de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Molt bona tarda.
Bona tarda, bona sera.
Bona sera, Samuel. Primera connexió que fem amb tu aquesta setmana, ja a partir de la setmana vinent, quan sapiguem la data inicial del conclave, que la sabrem mentre avui i demà, ens oferiràs en directe des del Vaticà tot el que donin de si als conclaves.
Sí, intentarem seguir el millor possible, intentarem estar on està la notícia ara mateix, al cor de la cristiandat, al cor de l'Església, a Roma, en aquest moment de seu vacant, i a l'espera de l'elecció del nou successor de Pere, del successor en aquest cas també de Benet XVI.
Samuel, sabem que farà qüestió d'hores que has arribat a Roma. Ja t'has situat?
Ens estem situant mica en mica, sí. Estem amb les acreditacions, estem també una miqueta intentant copsar l'ambient d'aquesta ciutat eterna que diuen i que té realment unes connotacions molt i molt especials, i estem també intentant veure una miqueta entrar en aquest ritme informatiu, no? Perquè és una ciutat que ha estat presa pels periodistes. Podem parlar fins i tot ara, Federico Lombardi ho confirmava aquest matí en roda de premsa, que hi ha 5.000 periodistes acreditats, que es diu ràpid, gairebé més que turistes, bueno, no més que turistes, però es veu un ambient d'informació i d'informació àvida, doncs, molt gran. O sigui que hi ha càmeres per tot arreu, micròfons, hi ha una part també on estan els estants de televisió, una mena de puls des dels quals retransmeten doncs, els informatius, moltes televisions d'arreu del món, de tots els idiomes, totes les llengües, tots els colors.
Aquestes xifres que tu donaves d'acreditacions, la veritat és que són xifres de l'interès periodístic que genera l'elecció del nou papa, superiors, atenció, perquè els nostres oients es facin una idea, a les acreditacions que es van donar pels Jocs Olímpics a Barcelona l'any 1992.
Sí, així és molt fort, perquè el que sembla que no és notícia, la religió en aquest món secularitzat nostre, i també amb l'Església que tantes crítiques ha rebut, a vegades també hem sentit, altres potser no tant, la majoria, però que tothom està aquí, tothom vol saber quin és el nou papa, tothom vol entendre com és aquest ritus del conclave tan tradicional i al mateix temps tan misteriós, no? Jo crec que és interessant estudiar, no? L'interès que suscita aquest tipus d'esdeveniment.
Samuel, tu que ja estàs al Vaticà, quin ambient es respira? Respiren aires de canvis, de permanència?
Bueno, la veritat és que Federico Lombardi, i clar, ell és un veterà en aquesta ciutat i en aquestes també tasques comunicatives, ell parla molt aquests dies de serenor. I la veritat és que es respira serenor, no, ni canvi ni no canvi. La gent sí que està a l'expectativa I jo crec que és molt important destacar que, evidentment, és un esdeveniment de repercussió mediàtica, mundial, amb un gran interès. Els periodistes pregunten, ho volen saber tot, fan travesses, proposen papables, intueixen el que poden estar dient a les congregacions generals. Això és cert, però també hi ha una altra part, que és la que es respira també quan passeges per la plaça de Sant Pere, quan entres al Vaticà, quan veus a la gent allà en pregària, que és un esdeveniment sobretot espiritual, no? Ho ha demanat també Federico Lombardi i ho han demanat els cardenals, no? Que han demanat que es pregui molt en aquests moments perquè sigui l'Esperit Sant qui realment pugui fer, posar en solfa la seva acció i que sigui també doncs, un esdeveniment espiritual. Tant és així, et diria Mercè, que els cardenals no tenen tampoc excessiva pressa, sembla, per fixar l'inici del conclave, aquestes qüestions més logístiques, i sí que volen conèixer-se entre ells, per una banda, dialogar, veure quins són els reptes més urgents de l'Església, encontres formals i uns altres informals, perquè, per exemple, aquesta tarda, i demà també la tarda, han decidit que no hi haurà congregació general. No hi ha hagut avui, no hi haurà tampoc demà. Avui també, doncs, suposem, perquè això tampoc no ho sabem segur, que hi ha hagut encontres informals entre cardenals per conèixer-se tranquil·lament, d'una manera distesa, també encontres de pregària, de diàleg, i demà s'han convocat una pregària, una hora santa, davant de Jesús Eucaristia, a la Basílica de Sant Pere, solemnement, de 5 a 6, perquè els cardenals puguin pregar junts, que això també és molt bonic i molt diferent al que passa al món, no?
Tot i així, Sam, tot això... continua, Sam, perdona. Continua.
És simplement destacar aquesta dimensió espiritual que a vegades a nosaltres, els periodistes tan mundans, se'ns escapa.
Samuel, avui el jesuïta Federico Lombardi comentava, després, durant la roda de premsa d'aquest segon dia de congregacions generals, que per acordar la data d'inici del conclave és necessari que arribin tots els cardenals. De moment, per tant, en falten 5 per arribar. Sam, nosaltres et preguntem avui a tu, és necessari que estiguin tots els cardenals en aquestes congregacions cardenalícies per concretar una data? Tu com ho veus?
Si heu seguit vaja, jo tampoc no sóc un expert del motu propio que ha fet Benet XVI, aquestes disposicions per establir l'inici del conclave, però sí que m'ha semblat entendre aquest matí, durant la roda de premsa, que no és necessari, no és obligat que estiguin tots els cardenals a Roma per determinar la data d'inici del conclave. ¿Vale?
És necessari que hi siguin tots, òbviament, però per decidir-ho no és necessari.
No és necessari per decidir la data, sempre i quan sàpiguen, o sigui, puguin tenir la seguretat que els cardenals que no han vingut i que volen venir arribaran a temps. Saps? És una mica rocambolesc, però jo crec que s'entén. O sigui, han d'assegurar que els que volen venir i han dit que vindran, doncs que arribaran a temps en aquell inici. Però per decidir la data d'inici no necessàriament han d'estar tots. De totes maneres, queden 5. D'aquests 5, és molt probable que aquesta tarda hagi arribat algun més i s'espera que demà i demà passat arribi la resta. De fet, resten només el patriarca Naguib, el cardenal Lehmann, Pham Minh Man, Nich i Tong Hon. O sigui, són també de realitats una mica, excepte l'alemany, doncs venen de la Xina, venen de Vietnam, venen de realitats una miqueta potser més llunyanes.
Més llunyans, i han tingut més dificultats, possiblement, per arribar. Sam, tot i que portes poc temps a Roma, com estem explicant, bé, portes hores, quins són els comentaris que ens explicaves a l'inici que es fan al voltant del nou papa? Quins són els rumors?
Bueno, la veritat és que jo no em moc gaire en aquest... Ja vam parlar l'altre dia, i jo no sóc molt de rumorologia. Sé que és veritat que sí que hi ha una obertura cada vegada més gran cap al continent americà. Ho parlàvem amb la Sara i amb tu l'altra tarda. Doncs per què? Doncs perquè és el continent amb més nombre de catòlics. I és un continent que no ha tingut mai un papa d'aquesta zona. Podria ser un papa d'aquí. O sigui, almenys hi ha una abertura cap a aquesta possibilitat més gran que en altres conclaves. ¿Vale? Això d'una banda. I després, en tot cas, sí que es parla molt de lluites de poder i d'històries que jo no li dono massa credibilitat. Jo crec que els cardenals, com han dit els que ja han participat, quan entren al conclave, entren amb temor i temblor, amb molta responsabilitat i desitjant escollir el millor per al bé de l'Església. I difícilment hi haurà un cardenal que vulgui agafar aquest pes. Estic convençut. No hi ha candidatures. No hi ha... Simplement cadascú exposa el que creu que són els reptes, però no perquè l'escollin a ell, sinó perquè el nou papa sàpiga què hem de fer front. Sí que es parla, i això és veritat, es diu, això entre les rumorologies, eh? Que en aquestes congregacions generals, alguns els anomenen el preconclave, doncs s'està parlant molt de la cúria i de la reforma de la cúria. Així com en altres congregacions generals es parlava d'altres realitats, el diàleg amb el món, l'evangelització, doncs en aquesta sí que la reforma de la cúria, l'autenticitat de vida, la neteja de certes estructures, això sembla que s'està parlant, i evidentment també d'aquell famós informe Batilix. Certament no ho sabem, perquè el que es diu a les congregacions és secret. Estan sota jurament.
Per tant,
no ho poden dir.
Samuel, el que s'estigui acordant aquests dies en aquestes congregacions cardenalícies, per tant, ja és secret, eh? Només ho podrem saber a través de les rodes de premsa, a través dels briefings que ens faci el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi.
Sí, i aquests briefings, ell no explica el contingut de les intervencions. Ell diu quantes intervencions hi ha hagut, menys o menys el tema general, però no entra en la concreció, eh? Unes altres coses són les filtracions que després hi ha pogut haver. Jo he llegit en algun mitjà de comunicació, doncs el tema del qual parlaven, dius, no sé si és que el periodista està fent un farol, podria ser, o que hi ha algú que ha filtrat trencant el jurament, que la qual cosa també em semblaria bastant greu.
Per cert, bueno. Sam, moltíssimes gràcies per aquesta primera connexió des del Vaticà. Et volíem preguntar més coses referent a la renúncia de Benet XVI, recordem-ho, la primera en la història contemporània. És normal, doncs, que hi hagi hagut molta expectació. Com ha quedat la ciutat del Vaticà després del comiat de Benet XVI? Perquè molts experts comenten, doncs, que Benet XVI, Josep Ratzinger, va marxar com de punteta, sense voler cap homenatge, no?, en el seu comiat.
Bueno, a la ciutat encara queden restes. El comiat va ser el dia 28... No, no, el dia 28 de febrer.
Al començament de la seu vacant.
Sí, dijous passat. I la veritat és que encara queden restes d'uns cartells simpàtics amb la seva foto, gràcia, per part de la ciutat de Roma, no agraint, doncs, el seu lideratge espiritual. Alguns cartells he vist, per alguna zona també del centre, però tampoc no se'n parla gaire, perquè la gent està molt bé, això, perquè, mira, és no mirar enrere, com ha fet el mateix papa, no?, quan l'altre dia, en aquell meravellós també retransmissió que es feia de la seva sortida del Vaticà, l'helicòpter, l'arribada de Castel Gandolfo, no mirar enrere i passar pàgina. Ell ni tan sols avui, per exemple, es donen informacions del que fa Castel Gandolfo. Ja està. Ara l'Església es troba en un moment també de discerniment, de pregària, per escollir el nou pontífex.
Doncs, per cert, digues.
Era enrere el que... De fet, avui sí que suposo que ho heu informat, s'ha aprovat i s'ha lliurat un telegrama d'agraïment dels cardenals per la representació de tota l'Església.
Aquest telegrama adreçat al papa emèrit Benet XVI com a salutació i expressió de gratitud pel Ministeri Patrí, l'exemple que ha donat, l'heu pogut veure, Sam?
Sí, bueno, veure, l'hem sentit. Avui en el briefing Federico Lombardi ha parlat sobretot que els cardenals, ho signava el cardenal Degà, Angelo Sodano, i sobretot era un telegrama d'agraïment al papa emèrit pel seu lluminós ministeri patrí i per l'exemple donat d'una generosa sol·licitud pastoral pel bé de l'Església i del món. També parlaven en representació de tota l'Església, de tot el món, i es confiaven ells, cardenals, que estan en un moment també decisiu per escollir el nou successor de Pere, doncs a les seves pregàries, ¿vale?
Samuel,
que demanava pregàries al papa.
Samuel, ja per acabar, per ser avui a la tarda han començat els treballs de preparació a la Capella Sixtina. Sabem que tenies molt interès per visitar la Capella Sixtina, però bé, s'han acabat les visites dels turistes i es tancarà el seu accés.
Bueno, aniran els periodistes també. No sé si tindré ocasió de visitar-la, perquè
veure,
abans
si
el conclave es vol fer... Sí, bueno, jo ja l'havia visitat, és una meravella, no cal dir-ho, però el que sí que estan fent són uns petits treballs, de posar unes tarimes, una mica de part sobre del terra, posar les famoses xemeneies i totes aquestes coses, i bueno, es creu que en poc temps estarà ja adaptada per acollir, doncs, aquest moment culminant, no?, que està vivint avui l'Església.
Samuel Gutiérrez, esperem, doncs, que entre demà i demà passat ja sapiguem la data inicial d'aquest conclave. Ho veus així, no? Tu també?
Veurem. Jo tinc la sensació de que ells no tenen tampoc gaire pressa. És probable que hagi de ser entre demà o demà passat, Però la sensació avui és que, bueno...
Tranquil·litat.
Volen reflexió, diàleg, pregària... estan en un moment... Volen fer-ho bé, no? Ja, el que passa que el món i nosaltres volem informació així suposa, volem dates, volem...
Volem titulars.
Sí, sí. I, bueno, a vegades també el ritme de l'església és un altre. Però és molt probable que si demà ja estan gairebé tots els cardenals, doncs puguem tenir una data. Si no demà... doncs esperem que demà passat.
Samuel Gutiérrez, periodista, enviat especial de Catalunya Cristiana Ràdio Estel al Vaticà per explicar-nos l'última hora de tot el que està passant a la ciutat eterna, la preparació del proper conclave per escollir el successor de Benet XVI. Moltíssimes gràcies, Sam.
Gràcies a vosaltres, Mercè i Sara.
Que vagi bé. Bona nota, Sam.
Una abraçada. Bona nit.
Tota l'actualitat al 2 de 8.
Doncs arribats a aquest punt, el que fem ara és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 5 de març. La cúpula política i militar de Veneçuela està reunida d'urgència al Palau Presidencial a Caracas. La trobada arriba hores després de l'anunci oficial que la salut d'Hugo Chávez ha empitjorat, Sara.
Doncs sí, de fet, Mercè, aquesta reunió ja ha acabat. Ha estat encapçalada pel vicepresident Nicolás Maduro, acompanyat dels ministres, dels governadors, també afins al govern i de l'alt comandament militar. Oficialment, aquesta reunió s'havia convocat per avaluar els avenços del projecte nacional pel desenvolupament del país, però ha tingut lloc després que aquesta matinada el ministre de Comunicació Ernesto Villegas hagués confirmat el debilitament de l'estat d'Hugo Chávez. Recordem que Chávez va tornar ara fa dues setmanes a Caracas després de dos mesos de convalescència a Cuba, on el van operar d'un càncer. Per cert, que Nicolás Maduro ha atribuït aquest càncer de Chávez a un atac dels enemics històrics.
Mentrestant, a casa nostra, el procés per destituir el fiscal superior de Catalunya ha agafat protagonisme a la roda de premsa posterior a la reunió del govern català. El portaveu Francesc Homs ha dit aquest migdia que hi va haver una reunió a Madrid. Volíem dir que aquest dilluns hi va haver una reunió a Madrid per tractar les declaracions del fiscal de Catalunya.
Doncs així és, Mercè Homs ha insinuat que en aquesta decisió d'obrir l'expedient fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, hi ha una intromissió del Partit Popular i demana també explicacions al govern espanyol. Tot perquè Rodríguez Sol va defensar que es pugui consultar els catalans sobre el dret a decidir. Homs ha dit que vol que l'executiu que presideix Mariano Rajoy desmenteixi rotundament aquesta pressió, que de ser certa ha dit que es tractaria d'un episodi extremadament greu. Després de l'executiu d'aquest dimarts, el portaveu ha emplaçat les institucions catalanes a respondre amb vocació i compromís democràtic. Escoltem-lo.
Pensem que fora bo que en el proper ple del Parlament de Catalunya l'aposta pel dret a decidir es veigués ratificada. En qualsevol cas, el que és substantiu, pensem nosaltres que hi torni a haver una expressió molt clara, molt majoritària sobre la qüestió del dret a decidir. Pensem que seria bo donar aquesta resposta democràtica davant d'aquestes constants diguem-ne agressions, diguem-ho pel seu nom, particularment doncs, del govern espanyol.
Homs també ha qualificat de despropòsit la impugnació de la declaració de sobirania, ja que considera que el document no té valor jurídic i només expressa una voluntat política. D'altra banda, el ministre de Defensa, Pedro Morenés, ha respost avui dimarts a les manifestacions del president de la Generalitat, Artur Mas. El líder de CiU afirmava que la decisió del fiscal general de l'Estat d'apartar el cap de la Fiscalia a Catalunya per donar suport al dret a decidir demostra que Espanya és un estat amb poc sentit democràtic. Morenés ha afirmat que en els dos casos s'han obert expedients, un fet que demostra que Espanya és un estat de dret i sigui qui sigui el que conclogui, s'hi haurà d'enfrontar.
Las declaraciones del fiscal, el fiscal general considera que pueden ser constitutivas de algún tipo de acción, digamos, contra el derecho. Se está con un expediente también en ese sentido, está funcionando el Estado de Derecho y creo que el señor Mas, estoy seguro por lo que ha dicho, también quiere que funcione el Estado de Derecho y España es un Estado de Derecho y sea quien sea el que lo conculque, pues tendrá que enfrentarse a él.
Més temes de l'actualitat d'avui, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha dit que les mesures que ha pres Espanya en matèria d'imposició indirecta amb la pujada de l'IVA són suficients i descarta, per tant, apujar l'impost de la gasolina. De Guindos ha respost així les recomanacions que la Comissió Europea ha fet a Espanya, que ha dit que l'estat espanyol encara podria limitar més l'aplicació dels tipus reduïts de l'IVA i, per tant, augmentar també els impostos mediambientals. Nou escàndol alimentari a la multinacional sueca IKEA. Les autoritats sanitàries xineses han destruït dues tones de pastissos de xocolata d'IKEA després de detectar que contenien traces amb bactèries fecals. IKEA ha anunciat que retira aquest producte de les seves botigues en 23 països i ha assegurat que no existeix cap risc per a la salut associat al consum d'aquests productes perquè no s'hi han detectat bacteris patògens.
Doncs avui acomiadem el programa 2 de 8 amb rock.
Doncs sí, Sara, concretament.
Jimi Hendrix, sí. El gran Jimi Hendrix.
Sí, Mercè, perquè 70 anys després del seu naixement i 30 després de la seva mort veu la llum l'últim disc de Jimi Hendrix, 12 temes inèdits de guitarra, tot sol, sense el trio conegut de Jimi Hendrix Experience, gravates quan la seva màxima inquietud era desenvolupar material a músics diferents.
Doncs fins aquí al programa. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, Víctor García, Víctor Casella, Sara Cruz i Mercè Raga a la redacció i producció. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel. Paraules d'amor amb Àngels Montuenga. Que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.